Són les 3.
Catalunya migdia.
Des d'ara i fins a les 4, aquesta segona hora del Catalunya migdia, després que durant la primera us hem explicat com el Tribunal Suprem ha imputat aquest matí al fiscal general de l'Estat. És un gest inèdit en democràcia? L'investigaran per revelació de secrets en la causa contra la parella d'Isabel Díaz Ayuso. Més munició, doncs, per la bronca política permanent a Madrid al voltant de la corrupció que el Partit Popular alimenta de fa dies. També ens hem fixat en les llistes d'espera de la sanitat. I si precisament ens comparem amb Madrid, resulta que a Catalunya tenim més del doble de gent pendent d'una operació de la que hi ha a la comunitat madrilenya. A més, aquí ens hem d'esperar el doble de dies que allà per passar pel quiròfan. De fet, Catalunya és la tercera comunitat autònoma amb una llista d'espera per operacions més llarga al darrere de Cantàbria i d'Andalusia. I us hem parlat de les polítiques migratòries d'Itàlia, que Europa cada cop es mira amb més bons ulls. Avui han arribat a un centre de detenció d'Albània, fora doncs de la Unió Europea, els primers 16 migrants enviats per Itàlia. S'estaran allà fins que aquest país decideixi si els accepta les peticions d'asil o no. Què més podem destacar a aquesta hora, Joan Bota?
Doncs parlem d'un operatiu policial al Prat de Llobregat. Els Mossos d'Esquadra s'han desplegat al barri de Sant Cosme en una operació policial que s'ha conegut ara, però que s'ha desenvolupat aquest matí. Més detalls, Miquel Harker.
Ha començat a les 6 del matí i confirmen els Mossos d'Esquadra a Catalunya Ràdio que ha estat un desplegament de gran abast en participació d'unitats de seguretat ciutadana de l'àrea regional de recursos operatius, són els ARRO, també han intervingut Antiavalots, Brimo i la unitat canina. El balanç provisional és de 77 identificats, 14 registres de vehicles i s'han fet dues denúncies administratives, una per droga i una segona per possessió d'armes. La investigació continua oberta.
Mentrestant, els líders europeus i dels països del Golf Pèrsic estan reunits per primer cop en una cimera a la capital comunitària marcada per l'escalada del Pròxim Orient, amb la trobada en què participen, entre altres, el príncep hereu saudita Mohammed bin Salman. Les dues parts volen contribuir a una crida a l'alto al foc. Brussel·les, Jordi Baró.
Bona tarda. Cimera inèdita a Brussel·les. Primera reunió al més alt nivell entre els 27 i els països del Golf enmig de la guerra a Gaza i al Líban. Els dos blocs busquen acostar posicions i sumar esforços per un alto al foc i per les negociacions de pau, amb dificultats però per pactar una declaració conjunta. Kyriakos Mitsotakis, primer ministre de Grècia.
Sumar les nostres veus a la crida per un alto al foc immediat a Gaza per assegurar que aquest conflicte no es descontroli del tot.
L'escalada al Pròxim Orient està al centre del debat, però també es discutirà Ucraïna, les relacions comercials, la lluita contra el canvi climàtic o les demandes del Golf per la liberalització de visats, amb el taló de fons de les preocupacions europees pel respecte als drets humans al Golf. Assisteix a la reunió el príncep Mohammed bin Salman de l'Aràbia Saudita.
Doble toc d'atenció del Banc d'Espanya en matèria d'habitatge. Un és el dèficit de pisos, que xifra en 500.000 el conjunt d'Espanya. L'altre, l'esforç que han de fer els llogaters per pagar la renda. 4 de cada 10 famílies i a dedicar més del 40% dels ingressos bruts que tenen. La creació de noves llars, diu el Banc d'Espanya, avança a un ritme més ràpid que no pas la construcció d'obra nova. D'aquí aquest dèficit de 500.000 habitatges, dels quals un terç es concentren a les províncies de Barcelona i Madrid. A Catalunya hi ha més de 300.000 famílies monoparentals que estan en situació d'extrema vulnerabilitat perquè no tenen feina. Segons un estudi d'ADECO, el 80% d'aquestes famílies estan encapçalades per dones i un gran percentatge d'aquestes té greus dificultats per cobrir les despeses d'habitatge o d'educació dels seus fills. La Fira del Llibre de Frankfurt, la més important del món, arrenca avui la seva 76a edició amb la participació d'una trentena d'editorials catalanes. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ja és allà per donar suport al sector.
Catalunya s'ha guanyat el seu lloc i, a més, la seva presència creix any rere any. I en aquesta edició tornem a organitzar un stand per donar visibilitat a 38 editorials catalanes. Jo espero que els editors catalans puguin aprofitar per trobar noves oportunitats comercials i culturals en l'àmbit internacional.
I novetats en l'ús del títol de transport T16, el que dona dret a viatjar gratis als menors dels 4 anys fins al 31 de desembre de l'any en què en compleixen 16. Els infants que compleixen els 16 aquest segon semestre de 2024, per tant, els que han fet aquests 16 anys entre 1 de juliol o els faran fins al 31 de desembre, podran fer servir 6 mesos més aquest títol social a comptar des de la data del seu aniversari.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Des d'ara i fins les 4, comentant l'actualitat amb l'Oriol Marc, cap de Política de la Nació. Bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
La periodista Mònica Hernández. Bona tarda.
Bona tarda.
I el professor de Comunicació de la Universitat Abat Oliba Seu, Joan López Alegre. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Tot a punt?
Sí.
Oi, oi, oi.
Més arrossegat, Mònica, per favor. Diga, però,
que m'has mirat d'una manera...
Ha estat un sí arrossegat i amb una mirada assassina, com volem dir. Estic a punt per segons què. Perquè ja deus pensar que vés a saber el que t'hem preparat.
Exacte.
Però ja saps que nosaltres som innocents. Perquè nosaltres no fem res. El primer tema ve de fora. Proposa és l'Eugeni Alemany, que no sé com pots pensar malament de l'Eugeni. Eugeni, bona tarda.
Per favor, bona tarda, bona vesprada, com esteu?
Ha fet una mirada a la Mònica, però que jo crec que era per persona interposada. Jo crec que realment a qui volia mirar és a tu, no pas a mi.
Eugeni, sí, t'estava mirant a tu, Eugeni, perquè últimament no ens diuen el tema de la dèria. I jo vinc acollonida.
Avui hi havia una petició expressa de l'Eugeni. Sí. No els hi diguis el tema.
Però per a que no... No, per buscar certa espontaneitat. No és res terrible. No és res terrible. No és res terrible.
Bueno,
tot el contrari.
Bueno, a veure què expliquen.
No, però m'interessa molt la vostra opinió, diguem, en calent. Val? Així que com vos vinga, no?
És l'única persona del món que li interessa la nostra.
Opinió en calent. I a més, en calent. Bé, imaginem... Poseu-vos en situació. Imagineu que és, per exemple, dissabte. I uns amics vos han convidat a dinar o a sopar a sa casa. Heu passat una estona fantàstica, menjant, bevent, i una sobretaula de les bones, amb les postres, cafè... I fins i tot ha caigut algun licoret. Però atenció, perquè comença a fer-se tard i arriba l'hora d'anar-se'n. I és així quan es presenta el dilema. Eixe moment en què dius... ajude a llevar taula o m'escape com si fora el lute. Perquè, clar, t'han convidat, no? O potser t'has de quedar plantat amb cara d'estic col·laborant mentalment esperant que algú t'ordene de fer alguna cosa. A més, si comences a recollir, hi ha la possibilitat de que et digui no, no cal, deixa-ho, ja ho recollim nosaltres, però... I si no ho diuen de veritat, que estan posant-te a prova? Què fas ahir? Continues recollint? O quan ja m'has dit que no cal, te'n vas. I si realment no volen que ajudes, però en el fons esperen que facis com si volgueres ajudar, con la intenció de... Llavors, vos pregunto a vosaltres, com actueu vosaltres quan aneu de convidats? Sou dels que busqueu sutilment la manera de desaparèixer o el contrari, no només lleveu taula, sinó que fins i tot vos poseu a escurar amb la terreta i el fregall. Què feu? Òscar.
Jo ofereixo la meva ajuda per recollir. Tampoc no insisteixo molt, Si em diuen no cal, bé, doncs escolta'm, ja està, jo ja he fet el gest.
Si a tu amb un no cal, tu no, et quedaries, eres intencional.
Clar, no, a veure, si em diuen, gràcies, jo em quedo i ajudo. Ara, si em diuen no cal, doncs escolta'm, doncs adéu.
No cal.
Ja està.
Val. Mònica?
Jo depèn del grau d'amistat que tingui amb la persona que m'ha convidat. És a dir, si són molt amics, és que ja ni ho anuncio, m'aixeco i recullo i ho poso al rentaplats i tot,
Acre.
Si és un altre tipus de compromís, m'ofereixo com l'Òscar, però si no m'insisteixen, doncs no faig res.
Val. Joan?
És que el millor és quedar en restaurant, i així no tens...
Jo ho sabia. Dic, Joan...
I no ho faré recollir, diguem-ne, no? Ja s'han encarregat els cambrers, no?
No, no pagaran ni el compte, diran, i el pagarà l'altre. No s'oferirà ni a pagar.
No entenc aquest dilema.
I tu, Oriol, tens un sistema, m'imagino, no? Tens un sistema establert.
Un Excel, té un Excel.
Cadascú recull, no?, el que ha embrutat i coses així, no?
A mi em sap molt greu redundant la meva imatge de gent perfecte guanyar de pols durant més d'una dècada, però efectivament jo recullo tot el que faci falta i més, i si s'ha de fregar algun plat. L'última barbacoa, per exemple, vaig estar bona part dels cafès, que jo no veig cafè, fregant plats tranquil·lament.
Per tant, és un bon element a convidar, l'Oriol, perquè t'ho deixa net com una patena.
Sí, sí.
I surts perdent per la banda del menjar si em convides al menjar.
Aquí hi hauria competició amb tu i jo, perquè jo també sóc bastant de vida.
Té una segona lectura, això que diu l'Oriol, perquè podria ser que se'n vagi a fregar plats perquè no li interessa el més mínim la conversa.
La conversa de la sobretaula, sí.
Ui. No, li ha passat pel cap. Jo crec que volia verbalitzar què va passar a l'última barbacoa i per sobte ha pensat, algun del de la barbacoa deu poder estar escoltant?
No, tendeix a interessar-me. Tendeix a interessar-me.
És un...
Sí, bé, ara fa molt que no tinc cap tipus de compromís, però compromís, valgui la redundància, és a dir, que quedo amb gent que ja em cau bé d'entrada.
És que t'haig de dir una cosa, Eugeni, perquè amb els tertulians no els hi he passat el tema, però en el xat del programa sí que l'he posat, i entre l'equip del programa hi havia bastant... I m'interessa molt Joan Bota, passa, sóc director del programa, perquè ell ha posat un exemple que li va passar l'últim cap de setmana, en què jo crec que és un moment vital local concret, i clar, a veure... Joan, bona tarda.
Bona tarda.
Què has dit en el xat?
És un cas extrem, perquè a mi el que em va passar, Eugeni, és que el divendres de la setmana passada vaig anar a sopar a casa d'uns amics i el meu fill, que té un any, en el moment de marxar va vomitar. I allà sí que vaig pensar que...
Havies de tocar-ho, no?
Sí. Jo crec que era bastant obligat que tu tocava recollir-ho.
Em va passar la dinàmica contrària, que és que l'anfitrió em va dir no pateixis, ja ho netejo jo, i li vaig dir, no, home, no, que és el meu fill, i no va insistir.
Clar.
Aquí estava bastant obligat, jo crec, eh?
Clar, clar, perquè això era clar, és que és clar. Totalment, és com si vas a la casa d'una amistat, el culte, el torc és tu, vull dir, bueno, sí, no té el torc a l'altra persona. Va. Jo actue com a convidat i com a anfitrió, actue igual. Per exemple, jo si és per la nit, jo no vull llevar taula ni jo. De fet, em molesta que la lleven, perquè si la gent es posa a llevar taula, els meus convidats m'estan obligant a mi també a que m'haig d'alçar a llevar taula. I a mi per la nit jo sóc tot de pensar que això es deixa ahir i demà ja, quan m'alça pel matí, ja ho arreplegaré.
Sí. Veus, jo sóc de recollir-ho a la nit.
Jo també.
No, jo no. El dia següent em fa mandra. No.
Molta mandra.
No, jo no.
I fa coseta, eh? Tota la nit allò allà creant coses.
A veure, jo entenc que sobre la marxa ja es va recollint una miqueta, no se van acumulant els plats ahir damunt, vull dir, ja vas... Però... és que no sé quines taules teniu vosaltres, però jo no tinc una taula, a veure, sis comensals no cabem més, aleshores, quan ve més gent se va traguent, però també se va llevant i ja, en certa mesura, ja vas recollint. I com eixa fase dels cubates, ja no estic, no és com allò que entenc que diga Joan de, quan era més jove, el pis d'estudiants, que allà es quedaven els goig de tub amb l'alcohol i allò sí que el sant demà feia fast. Però és que avui en dia és un tapetet amb quatre coses, quatre pastes.
Diré, Eugeni,
el tema del bota no ho heu aprofundit prou.
És que t'he interessat, eh?
Jo vull dir que jo, que no sé per què quedeu a casa d'algú i no aneu al restaurant, si heu de putar, com li va passar al pobre nano del bota...
Té un any, vull dir...
Aleshores sí que és millor anar a sopar a casa d'algú que no en un restaurant.
De fet, nosaltres vam quedar a casa d'algú perquè, com que hi havia molts nens, per no molestar la gent que va als restaurants com tu, perquè saps que els nens al restaurant, diguéssim...
No, jo havia portat nens al restaurant, però si penseu que sortireu i heu de putar, millor que aneu a casa d'algú que no a un restaurant. Els lavabos al restaurant, sobretot quan ja ha avançat el servei, no acaben d'estar en condicions per poder putar.
El meu fill no hi va anar pas al lavabo, per vomitar.
Allà al mig, directament.
Els nens d'aquesta edat són una font.
Sí. Ha generat més dubtes, en el xat del programa, perquè llavors hi ha hagut un altre membre del programa que ha apuntat la possibilitat que tu arribes a un restaurant i diu... una situació encara més incòmoda. Portes un vi a un sopar a casa d'algú, però aquesta ampolla no es veu.
No l'enceten. Si no l'enceten, què fas?
Ell defensava tornar-te a l'endur.
Ostres, això és molt català.
A mi aquesta no m'ha semblat bé.
No, això no. No.
És un punt escanyapobres.
Sí, totalment. No, això ja és... Ja fregues, és ser molt cutre, no? Això és una...
Gabriel està molt callat, eh?
No, és... No, per Déu, no feu això.
No. Si no te l'has de tornar a endur, la deixes.
No, clar que no.
I si ets qui fa el sopar, perquè ara obriré una altra... Si tu ets qui fa el sopar, et porten l'ampolla de vi, obligat a obrir aquella ampolla que et porten...
Ets lliure de no obrir-la.
Jo estic amb... Si te la porten, obres la nova, però m'han fet veure a l'equip del programa, algú de l'equip, i no diré el nom, que és l'Isort, és que les lleis de protocol diu que qui tria el vi és l'anfitrió, perquè sap què hi ha de menjar, quin vi té, si lliga bé o no, si no sap si el que et porten lliga bé amb el que tu has fet o no, i que, per tant, està ben vist i que, de fet, dret a llei, hauries de triar tu com a anfitrió, et quedes l'ampolla que t'han portat, te la guardes per un altre dia, però tu poses la que tu creus que lliga més amb... Nosaltres, a casa meva, no som tan...
De lligar el que hi ha, no el menjar.
Si porten un, el que porten.
Què passa si sobra molt de menjar i te n'ofereixen d'emportar-te'n? Que te diuen, ai, ha sobrat molt no sé què, i igual està tot safunyat i et fa una miqueta de fàstic, i jo no vull això, saps? Te diuen, no, emporteu-se este pernil que ha sobrat, o aquestes llesques de no sé què. Què fas ahí? Te ho endús? N'hi ha gent que se ho endú. Com queda la gent que se ho emporta? Queda mal si te ho emportes.
Ara fem un minut de silenci perquè l'empresa Tupper, com sabeu, ha fet concurs de creditors i, per tant, un record per Tupper.
Ah, sí?
Sí.
Sí, sí, sí.
No ho sabia.
Sí, és tremendo, és tremendo. Sí, sí, sí.
Ostres!
Jo el que et volia introduir, Eugeni, és un altre element sobre
no
el tema d'esperar.
No respostes si us endueu el menjar.
Ah, no, no, jo no, no, només a casa no. Ma mare.
Oriol sí, eh?
Adéu, clar. Sí. Home, si n'has sigut una mica partícip, si has fet una mica de carn a la brasa, la carn a la brasa es pot endur, si és un aliment amb molt oli, llavors no, perquè tot pot... No sé com dir-ho, caca, a mi no m'agraden les coses amb molt oli, em posen nerviós.
La carn a la brasa rescalfada, que és com...
Clar, si... quan tu menges això, Oriol.
Que
això,
no. Com que els periodistes tenim una vida que tendeix a ser una mica miserable, el tàper del dilluns ja el tens resolt. I llavors no has de cuinar res la nit anterior.
Jo, si és casa d'uns amics, no m'enduc a menjar. Si és casa de familiars, com que ja ho saben, és tu que menges a la ràdio, endú-te'n cap al dilluns i el dimarts ja tens el tàper. Això em passa. Però amb família, amb amics, encara que m'oferissin, dic que no. Jo ho deixo allà, el matí que ha sobrat. Ja està.
Jo li volia introduir a l'Eugeni un altre tema sobre llevar o d'esperar a taula. Sí. Nosaltres el que fem, que som una colla bastant gran, és portem plats d'aquests reciclables, reutilitzables, llavors tota una bossa de brossa i recollim entre tots, però no netegem, vull dir, ho llancem tot.
Però això no va a favor del medi ambient.
No, això no, nois, ja, Mònica, però... No, això, aquí, Mònica, aquí això és que ho farà un...
Aquests reutilitzables, no són de plàstic, ara ja no n'hi ha de plàstic.
Això et dona el tram i patrocino aquest anunci.
Però escolta'm una cosa, però si són... Però si són reutilitzables, per què els tireu en la bolsa del fem?
Ara perquè ningú els reutilitzarà, no ens enganyem.
Per tant, ja no són reutilitzables.
No, estàs tractant-los com si foren...
Però el plat reutilitzable, aquest més o menys combustible, deixa gust com si estiguessis menjant un cartró del bingo.
Perquè l'has tastat alguna volta.
Exacte, tu mastegues sí. Molts cartons.
No, però aquesta sensació és com les canyetes aquestes de...
Sí, en contra de les canyetes de cartó.
Tu vas a veure un granissat de gelat, estàs sí. Tot content, cofoi amb el teu granissat, ai que bé, i estàs menjant sec.
A més, allò queda revingut, a més.
Revingut,
sí,
terrible.
Sí, a més, hi ha un moment que comença igual. A desfer-se el cartró, sí, eixa de la palleta, eixa de cartró, hi ha un moment que comença a desfer-se i ja no... No,
mal. No ens agrada això.
No,
però, Mònica, això dels plats i això reutilitzables, no.
No, d'acord. Aquest dissabte proposaré que l'Eugeni ha dit que vindrà a fregar.
Però reutilitzables el plat de vidre, de porcelà, el porcelànic, això és reutilitzable.
Duralex també ha acabat.
Clar, Duralex també ha tancat, collons. Tanca tot lo bo.
Sí, sí.
Tanca tot lo bo.
Com que no es trencaven mai els vasos...
Se'ns mengen els xinos! Se'ns mengen els xinos!
Escolta'm, doncs hem fet tota una sèrie de normes sobre quan anem de convidats o quan convidem algú a sopar a casa. Per tant...
Però m'ha sorprès molt el nivell de burgesia que n'hi ha en l'equip de redacció, perquè hi ha gent que mira el vi, si s'enceta el vi o no s'enceta.
No ha quedat clar si aquesta persona de l'equip, Elisort, si ho fa ella o si ens estava traslladant les normes de la curta que s'ha de
seguir, no vol dir oficial.
Ah, no em diu que sí, ho fa ella. Vull dir que sí que és la burgesia. Sí, sí, molt bé. Sí que és alta societat, ja es veu.
Sí. Jo, a favor de l'Eli, com ella, penso que no és una qüestió de burgesia, Eugeni, és una qüestió dels que ens agrada el vi, jo que vinc de terra del vi, prioritzem molt allò de que casi, no?, el vi amb el menjar.
Però, bueno, jo és que
no,
mai
no
entès,
pas burgesos.
Mai entès com el vi lliga amb el menjar. Jo, com vaig a sopar.
Bravo, molt bé. Molt bé.
Jo vaig a sopar.
Per fi algú diu.
Uns espagueti carbonara. I algú em diu, no, mescla-ho amb el vi blanc, que li treu el gust de l'espagueti carbonara, que només estàs fent vi. Ho trobo? En sèrio, no ho entès mai. No puc entendre-ho.
Sí.
No
a més, no, Mònica...
No, si lo vols al menjar, no ho vi.
Clar. A més, Mònica, sent molt dir-te, estimada, que estàs totalment desfasada. Actualitza't. Sí, sí, perquè ja ho diuen, ja la gent d'alta cuina, que avui en dia esta cosa antiga de que si es menja peix és vi blanc i si amb carn el vi negre, això ja és totalment...
Això no ho he dit, El color del vi no va en funció del que menges.
Ho has insinuat, clarament, Mònica.
Hi ha un tipus de varietat de vi, més sec, més afruitat, més àcid, que acompanya millor un àpat o un altre.
Però tu creus... M'acaba de trucar l'alcalde de l'Ella perquè li digui a l'Oriol que l'any que ve queda anomenat per la festa de la Verema per fer el pregó.
És que, us prometo, jo només he begut vi seriosament una vegada en un casament perquè no trobava l'aigua. Una borratxera. Però una cosa espectacular. Vaig veure 5 copes de vi, perquè tenia 7. Bueno, desastre total.
I seguides, no?
Seguides, i l'endemà tothom diu, oh, quin xaval més simpàtic. Evidentment, havia begut. I algun cop allò sopant, algú diu, vinga, va, fes un tastet, i penso, és que m'heu arruïnat el sopar.
No t'agrada el vi?
No.
Bé, escolta'm.
L'ho dit.
És que m'agrada l'aigua.
Molt bé. Perfecte. A mi també m'agrada molt l'aigua. També.
Segur que hi ha molts assassins en sèrie que són el perfil psicològic.
Trigava molt a aparèixer alguna cosa de la vida privada d'Oriol Marc, però ja ho trobàvem a faltar, però bé, escolta'm.
Hem de fer un dinar.
Vinga.
Jo crec que la conclusió és hem de fer un dinar, però que cada un es porta el seu. Que cada un es porta el seu.
Hem d'aprofundir aquella idea que vam dir del Catalunya Mitjà on tour. Per tant, València ha de ser una parada, i per tant hem de venir, i per tant ja acabarem un dinar, o fer-ho durant un dinar. Però sí, a l'Oriol li donarem aigua, perquè si no la tertúlia serà potser una mica
més complicada. Ja tinc clar que fregarà la paella serà Oriol, que ja s'ha oferit, ja s'ha insinuat.
No, comenci la tertúlia, perquè ha dit que quan està a la sobretaula, a ell, com que no li interessa, aquell dia no tertuliejarà, aquell dia netejarà.
Poseu-n'hi l'alàmbric, que algú me l'aguanti i ja està. Eugeni, et pots imaginar que si queda alguna engruneta de brut a la paella, he de tornar a començar perquè estigui tota neta. Vull dir que puc estar un bon rato.
Pots rascar una paella dona molta faena, sí, Això tot mascarat, el cul, Això sempre es queda molt brut.
Villarriba i Villabajo.
Del sucarrat. Eugeni, gràcies, bona tarda.
Una abraçada a tots.
Adéu. La cosa ens hem plantat a Ibin. Ara mateix a Espanya, tots els ponts entre el Partit Popular i el PSOE, si és que algun dia havien existit aquests ponts, estan absolutament dinamitats. I la guerra per guanyar la Moncloa o mantenir-la s'acarnissa cada dia que passa. La corrupció, que es tiren els uns contra els altres, és ara mateix el centre de la discussió política. Pel cas Coldo, la investigació al voltant de la dona de Pedro Sánchez, i avui el Tribunal Suprem hi ha sumat un element nou. Per primera vegada, la justícia espanyola investigarà un fiscal general de l'Estat. És Álvaro García Ortiz, pel cas de la parella d'Isabel Díaz Ayuso. Una imputació que es coneixia abans aquest tràmit, així, imputació, que deixa el president del govern espanyol en una situació com a mínim incòmoda. Per centrar-vos en el que s'ha sentit avui al Congrés, escolteu això, són Alberto Núñez Feijóo, referint-se al cas Coldo, la suposada trama per enriquir-se amb la compra de mascaretes durant la pandèmia, i Pedro Sánchez contraatacant amb la idea que al Partit Popular la corrupció és sistèmica.
Lo sabía todo desde hace más de 3 años y lo tapó. Su agonía legislativa le va a parecer una broma al lado de su agonía judicial. Tápense un poco, porque de la A de Ayuso a la Z de Zaplana tienen un caso de corrupción para cada letra del abecedario.
Això ha estat només una mostra, perquè ha estat continu, i és veritat que fins ara eren per uns casos i que avui hem tingut aquesta novetat del fiscal general de l'Estat, doncs, investigat, imputat, per aquest cas de revelació de secrets. No sé què us sembla tot plegat, perquè cada dia que passa sembla que l'embolic és una mica més gros.
Sí, sembla que cada vegada més Pedro Sánchez està contra les cordes, però recordem que el president del govern espanyol se n'ha sortit de tantes que ara sí que s'està posant la cosa bastant lletja, sobretot amb aquest cas Coldo, però mai se sap, i tampoc el Partit Popular pot donar lliçons de res en matèria de corrupció, perquè recordem que té 3 sentències de l'Audiència Nacional i molts casos encara oberts. Però sí que veig a Pedro Sánchez tocat, tot i l'intent que ha fet avui al Congrés, demanant disculpes, admetent que era un cas de corrupció el del cas Coldo, però a mi se'm fa totalment inverossímil pensar que Pedro Sánchez no en sabia res d'aquesta trama quan el senyor Ábalos no era un ministre qualsevol, era seva mà dreta. Per tant, altra cosa és que hi estigués involucrat, però que n'estigués al cas, vull pensar que sí. I després, un altre tema col·lateral respecte a aquesta qüestió és aquesta querella que presenta el Partit Popular, en què es basa, no? Perquè aquí no tenim els testimonis, tenim uns suposats persones que entren amb uns maletins. Això és un altre debat, de en què es basen aquestes querelles, i si el PP ara, en un moment de feblesa del lideratge de Feijóo, després d'aquella votació per la convalidació de les penes dels presos d'ETA, si no s'està aferrant molt a la via judicial, a la de la corrupció, perquè no té ara mateix un programa polític clar per a Espanya.
Sí, crec que tenim prou clar que Sánchez se n'ha sortit de totes, ho recordava la Mònica, i té raó, perquè al final, podríem recordar-ne moltes, cap de tan gran com les eleccions espanyoles del 23 de juliol de l'any passat, que van ser com el resum de, o sigui, com Sánchez va sublimar aquesta capacitat que té d'en sortir-se'n de tot. Però a força de repetir això, que queden 1000 dies de legislatura, jo tampoc ho veig tan clar, perquè al final de suports parlamentaris va una mica escàs, està en mans de Junts, que ja estan negociant el sostre de dèficit i els pressupostos, però sabem com negocia Junts, i en clau judicial, entre les ombres que es projecten sobre la seva dona, que pots entrar en qui presenta les querelles, els jutges que els hi toca, la instrucció que es faci i les ganes que té la dreta d'apartar Sánchez del poder, però és veritat que quan tu veus que el secretari d'organització del teu partit, la persona que et va portar un cotxe arreu d'Espanya per recollir els avals quan et van fer fora de la direcció, està tan empantanegat amb uns informes concrets de la UCO, que és veritat que és una unitat de la Guàrdia Civil que, en el cas del procés català, va elaborar informes que després van revelar com a mínim una relació elàstica amb la realitat. Quan tu tens això, l'ecosistema et porta a patir com a mínim un mes i mig de vicissituds complicades, més quan Avalos ha demanat anar a declarar voluntàriament, que ja veurem què vol dir, també, perquè al final Avalos se'l va encarregar com a ministre, però va anar a les llistes, per tant, és aforat. Algun dia s'haurà de votar algun tipus d'aforament. Em sembla que avui la Fiscalia Anticorrupció ha demanat que se'l pugui imputar, i sí, això faria que hi hagués una votació sobre el suplicatori, que, per descomptat, és possible que rebria el suport del Congrés. Dubto que Junts li faci el favor a Sánchez de salvar-lo amb això, i Esquerra també, que és un partit que fa bandera sempre de la lluita anticorrupció. I no ho sé, i és veritat que l'ambient està prou crispat com perquè Feijóo hagi passat de, com un judoka, d'estar contra les cordes per l'error amb les votacions de les esmenes de la llei que afavoreix els presos d'ETA, que recordava la Mònica, a tenir la capacitat de fer-li mal a Sánchez a través de la corrupció, que d'altra banda és una bandera que, no sé, el PP això l'ha esquitxat molt, vull dir que lliçons les justes, però al mateix temps ara el focus està posat en què feia José Luis Ábalos i els seus amics amb aquest tot en cutre que tenyeix tota la trama.
Hi ha dos elements que jo crec que... Perquè la gent no té el volum d'informació que té un periodista que fa una crònica parlamentària, i al final el que es crea és una sensació que jo crec que per Sánchez barrejada és molt delicada. Per una banda, la seva debilitat parlamentària i amb què cedeix, i per una part del seu electorat està cedint constantment davant dels independentistes, això el debilita. Cal veure les enquestes, els votants de Sumar tenen a dia d'avui i de Podemos millor opinió de Sánchez que els votants del PSOE, això ho han publicat hasta les enquestes del País, sí, o sigui, no de mitjans de la dreta, amb la qual ell electoralment està cada vegada més arraconat per aquestes sessions. I després, per l'altra banda, el tema de la corrupció fa una mescla que jo crec que és cert que ell té aquest mite de que sempre se'n surt de tot, però crec també que cada vegada més l'espai se li va fent més petit. Al final, Ábalos és una persona que se la va cessar de ministre, mai s'ha explicat per què se la va cessar de ministre, després crec que tots hem tingut una lleugera idea de quins són els motius. No s'entén molt bé per què algú que cesses de ministre i que té una bronca i que el propi Ábalos filtra la seva bronca demanant-li explicacions a Moncloa en el Sánchez de per què em fas fora, no sé què, després se'l posa en una llista electoral. No pots fer ara això de dir si t'he vist o no m'acordo, perquè clarament hi ha una relació, i després, clar, hi ha una peça que d'aquí se'n parla poc, que és el tema de Víctor Aldama, que és un senyor que està en aquests moments a la presó. I això, per tant, ja no és una conspiració de la dreta, ja no és un bulo, ja no es fang. És un senyor que està a la presó i que va intervindre en el muntatge de l'agenda de la visita de la Delcy Rodríguez a Barajas, que al final es frustra a l'entrada a Espanya i acaba marxant amb un avió a Qatar, no se sap ben bé a fer què. Està en el tema del rescat d'Air Europa, perseguim un tema de companyies aèries, està en el tema de les mascaretes, i per tant és l'oli, que no li agrada a l'Oriol, de totes les salses dels problemes que en aquests moments a nivell de corrupció té Sánchez. I jo crec que si només tingués corrupció, Sánchez pot sobreviure. Si només tingués debilitat parlamentària, Sánchez pot sobreviure. Amb tota la vegada, el problema que té és que ell depèn no d'ell, sinó de que els seus socis no estiguin tan incòmodes com que el deixin caure. Per acabar, jo vull recordar que el PP, per fer allò, un viatge en el passat, no tan passat, aprova un pressupost un dia amb el vot del Partit Nacionalista Basc, i 24 hores més tard el Partit Nacionalista Basc, amb la sentència pel mig de la Gürtel, agafa i firma una moció de censura contra el partit amb el que havia votat un pressupost.
Però és veritat, com tu dius, que hi havia una sentència sentenciant el Partit Popular per corrupció.
Hi ha una altra diferència bàsica, que és que el PP no governava amb el PNB al País Basc, i el PSOE i el PNB tenen una aliança. Però sempre aquesta idea de jo tinc el cul llogat, disculpeu l'expressió, i en el fons jo no depenc de mi, sinó que depenc de que tots a la vegada, BNG, Bildu, Junts, Esquerra, vulguin que jo segueixi en el poder, doncs home, deu generar una certa inquietud.
El que passa és que l'alternativa, Joan, és a dir, insisteixes en la debilitat parlamentària, i estic d'acord, i depens dels vots de tots els teus socis, i Junts juga un paper important, però l'alternativa quina és? Una moció de censura del PP, donar suport a això? Recordo
i Laura Borràs, quan primer diu que donarien suport i acaba rectificant, no? I diu que aquesta situació no se la plantegen. El problema és que l'alternativa pot ser pitjor.
Diguem-ho amb números, perquè ens puguem situar i perquè la gent ens entengui. Sánchez aconsegueix, que és molt meritori, la investidura amb 179 vots, que són 3 més dels que l'havia aconseguit 3 anys abans. D'aquests 179 vots, perquè tothom ho sap, però ho recordem, per aconseguir la investidura també en falta 176. Ábalos no sabem on estaria, 178, Coalició Canària amb el tema de la migració ja tampoc és un no fixa a la quiniela, perquè ens puguem entendre, 177, li queda un marge de 2. Això és una mica 10 negritos, no?, d'Agatha Christie, cada vegada que puja i baixa el taló ha desaparegut un diputat. O sigui, fins a on pot durar? Pues de 177 a 175.
El que passa que en el moment en què l'últim que faci el pas, podríem dir sí que pot quedar assenyalat, entre cometes, com el culpable que hi hagi un canvi de govern. Que hi ha alguna gent a qui li pot anar bé un canvi de govern, penso en Coalició Canària, però en canvi n'hi ha d'altres, Junts per Catalunya, Esquerra, el PNB, a qui no li va bé quedar com a culpables, entre cometes, d'un canvi de govern que porti Vox, sobretot, i a banda del Partit Popular, a la presidència d'Espanya.
Depèn del resultat. Tothom dona per sentat que Vox estaria en un govern i
però sense el concurs de Vox, el PP no en té prou.
Sí,
ara, però si no hi ha eleccions, hi guanya la majoria absoluta.
Però la realitat, perquè ens entenguem, que és avui el PSOE governa amb Sumar en coalició i el PP va obtindre allà on governa moltes autonomies on no té majoria absoluta la investidura de Vox. Vox va sortir als governs i el PP segueix governant. Vull dir que depèn del resultat del PP, hi ha enquestes que el situen ara al tocar dels 160 diputats, i s'han publicat aquesta mateixa setmana, el PP pot tenir una investidura en Vox, com ha passat a Madrid, per exemple, on no té majoria, però Vox li va facilitar la investidura i governa en solitari, depèn del resultat.
L'ambient que hi ha ara mateix a Madrid, i fins i tot el discurs avui d'Alberto Núñez Feijó, ens ha fet recordar el que passava al maig del 94, el 1994. També un munt d'escàndol de possible o d'hipotètica corrupció al voltant del PSOE, amb Felipe González a la presidència, José María Aznar, líder del Partit Popular, fent discursos que s'assemblaven molt al que avui hem sentit de Núñez Feijó.
Váyase, señor González. No le queda ninguna otra salida honorable, porque usted es el principal y primer responsable de los casos de corrupción y del clima general de corrupción en España.
Se lo digo tranquilamente. Señor Uno, márchese ya.
Aquest marxe-se ja recorda el váyase. I això de senyor Uno, que li diu Feijó, és que en els whatsapps que estan apareixent en aquesta trama del cas Koldo es fa referència a el Uno. El Uno lo sabe, el Uno tengo el permiso del Uno. Des del Partit Popular apunten que aquest Uno seria Pedro Sánchez. I aquest senyor Uno recorda molt aquell senyor X que també utilitzava el Partit Popular per referir-se en aquest cas a Felipe González, que l'acusaven de ser el cap dels GAL, que era aquest senyor X, que ningú sabia qui era, o com a mínim no se li posava nom, i des del Partit Popular s'insistia molt a dir-li senyor X, quan es referia a González. Són alguns paral·lelismes, diguem-ne.
Hem mutat del senyor X al senyor Uno.
Sí. Però jo crec que Feijó té un problema, perquè està ben trobada la comparació, però després la història de Rato ha sigut la que ha sigut, i la de Álvarez Cascos també, però jo crec que la direcció que tenia el PP en el moment previ a guanyar les eleccions, pel canto d'un duro, per cert, de l'any 96, hi ha una diferència entre González i Sánchez. González perd, però diu aquest senyor guanyat, i ell té que formar govern. Sánchez perd i fa govern. O sigui, és una diferència, però anant a l'important, jo crec que aquella direcció del PP on hi havia Rodrigo Rato, després ha passat el que ha passat, Álvarez Cascos, Mayor Oreja, Ruiz Gallardón, tenia una potència com a alternativa a la que una gran part de l'opinió pública identificava clarament qui era el portaveu econòmic, qui era el portaveu d'interior, quines eren les figures d'un possible govern alternatiu del PP al govern González. I crec que Núñez Feijó també és una figura discutida, com podia ser Aznar en aquell moment, que va ser discutida en tot moment fins que va guanyar les eleccions per la pròpia dreta, si Isabel Tocino, si no sé què, si la successió en Fraga, però en canvi crec que l'entorn de Feijó és molt més dèbil del que tenia en aquell moment per fer una comparació José María Aznar.
Sí, amb això estic completament d'acord, perquè tu al final mires al voltant d'Alberto Núñez Feijó i mires a les files del PP, l'únic nom que et surt amb una certa projecció, fins i tot de vegades més que el líder és Isabel Díaz Ayuso, que no podríem dir que són els millors
amics del líder. Si
i Moreno Bonilla, en la mesura que és una persona que obtenia una majoria absoluta amb les files del PP a Andalusia, és una xifra espectacular.
Però són dues figures que sembla que difícil que sumin.
És a dir, sempre més aviat rivals.
No, no, és que jo crec que el futur, que sí, no guanya
per això, Feijó. Però vull dir que no és que dius, no, és que al voltant de Feijó hi ha Ayuso, més Bonilla... No, no, és que es fa la sensació que o l'un o l'altre, els dos no.
I el que es projecta al Congrés és, moltes vegades té protagonisme el portaveu parlamentari, que és Miguel Tellado, que és un dels arquitectes de l'error de la setmana passada amb la convalidació d'aquella transposició europea per fer més curtes, en el cas de les condemnes de l'Estat, dels presos d'ETA, i l'únic que se li acudeix és ensenyar una fotografia amb víctimes que, amb un llenguatge no verbal prou complicat com per ser exhibit en públic. I això crec que no l'ajuda a Feijó, perquè no projecta una imatge d'alternativa i de seriositat en un moment en què el PSOE està tocat, perquè tu, quan et toquen el secretari d'organització a nivell judicial, et toquen tot el partit. El senyor Ábalos, com a número 2 de Pedro Sánchez, el seu poder més gran que tenia era el de la informació. I quan una persona com aquestes cau, els teus peus podríem dir que no toquen terra ferma.
Passant 5 minuts de 2:15, mentre tot això passava a Madrid, aquí a Barcelona també teníem sessió de control al govern socialista de Salvador Illa, primera sessió de control. I el president Illa l'ha aprofitat, aquesta sessió de control, per fer nous anuncis. Un per refermar el suport d'Esquerra Republicana i un altre per refermar el suport dels comuns, que també necessita per continuar governant i aprovar en primera instància, i si pot, abans de l'1 de gener, els pressupostos. Els dos anuncis al voltant dels grans temes d'aquesta legislatura, el finançament i l'habitatge. Sobre el finançament, Salvador Illa ha garantit que ja estan treballant perquè hi hagi hisenda pròpia, i sobre habitatge ha anunciat que aviat aprovaran un règim sancionador per combatre l'especulació. Aquestes són les respostes que ha donat Illa a Josep Maria Jové, d'Esquerra, i a Jèssica Albiach, dels Comuns.
L'ATC necessita reforçar la plantilla, millorar la capacitat informàtica, crear els mecanismes legals per poder gestionar tots els impostos pagats a Catalunya. I cal passar de les paraules als fets.
S'està treballant, s'han nomenat ja responsables, es prendran les accions necessàries per poder dimensionar l'Agència Tributària de Catalunya, que bàsicament ha de multiplicar-se per 4. Espero aquí que tots els grups amb capacitat d'ajudar que això tiri endavant al Congrés dels Diputats s'hi sumin.
Aquest règim sancionador és molt urgent i calen 150 lletrats i inspectors. La segona cosa que li vull dir, a construir està bé, també hem de mirar com i a on i quan també calen mesures antiespeculació. No votarem cap pressupost que no tinga com a principal prioritat l'accés a l'habitatge.
Quan o més aviat possible, en règim sancionador? Amb quins recursos? Amb els que facin falta per fer-ho complir. L'anunci que vaig fer situa com a prioritat pressupostària habitatge. Construir més, sí, on es pugui. A l'especulació no m'ha agradat mai, ni en habitatge ni en cap àmbit.
És evident que està llançant missatges per intentar contentar els seus dos socis, els quals, òbviament, té un acord d'investidura que ell sempre ha expressat que vol complir i que necessita el suport d'aquests dos partits per aprovar els pressupostos.
Sí, aviam, jo diria que en un calendari polític normal, sense el Congrés d'Esquerra Republicana, seria una perspectiva realista tenir pressupostos aprovats i en vigor l'1 de gener. En el moment en què Esquerra Republicana travessa el moment que travessa, és molt difícil negociar-hi uns pressupostos amb fiabilitat. La direcció actual ja sortint no crec que pugui prendre una decisió tan rellevant com aquesta, encara que encara li faria un favor a qui vingués després, perquè seria un pacte ja fet, com el de la investidura, i qui fos el nou president no se n'hauria de responsabilitzar. En el cas dels comuns, crec que tots els gestos van destinats a l'habitatge i que això està més que lligat, vull dir, el suport dels comuns, els pressupostos que presenti Salvador Illa, tenint en compte que tindran molt a veure amb els pactes d'investidura, està molt avançat, i en el cas d'Esquerra haurem d'esperar què passa el 30 de novembre o què passa el 14 i el 15 de desembre, perquè si cap candidat supera el 50% dels vots en primera volta, hi haurà una segona volta, i això farà que el calendari dels pressupostos s'ajorni una mica, i recordem, sempre es vol recordar, que els pressupostos de Catalunya més que mai estan vinculats als pressupostos aquest any, als pressupostos generals de l'Estat, en la mesura que Pedro Sánchez ja ha dit, o ha dit fa unes setmanes, que deixaria passar els congressos abans de presentar públicament el projecte.
Jo ja estic d'acord amb el que diu l'Uri, sobretot aquest Congrés d'Esquerra Republicana per mi ho condiciona tot, el calendari, el contingut i el tot, perquè no crec que la direcció sortint pugui pactar res, i és evident que per complir alguns dels acords previstos necessites tancar-ho el més aviat possible, perquè si no es podran dur a terme. Però veig a Salvador Illa molt còmode, ja ho hem comentat altres setmanes, amb anuncis molt concrets, sobretot picant l'ullet als comuns, que, com diu l'Oriol, crec que ja ho tenen tot lligat, i després anant per aquell carril central que dèiem un dia, fent la seva. És un Salvador Illa, és un polític, que és un gestor que no molesta, alguns diuen avorrit, no? Però és, és una persona que va fent. I la setmana passada vam veure també al Parlament que els partits independentistes, amb les crisis internes que tenen, no només Esquerra, sinó també Junts, el to que van utilitzar per dirigir-se al president era un altre, no era aspre, era mà estesa, potser Junts sí que va voler marcar una mica de perfil d'alternativa, però crec que ara mateix de tot això se'n beneficia el president de la Generalitat.
Té molta gràcia escoltar primer els talls del Congrés i després els del Parlament de Catalunya, perquè sembla que estiguin amb els papers inversos després de tants anys de gresca i de tensió i de mal rotllo aquí a Barcelona, que el mal rotllo hagi viatjat a Madrid i aquí, en canvi, això sembli una bassa d'oli, no deixa de tenir la seva gràcia. Jo crec que tant els comuns, que no és la seva intenció, com Esquerra, tindran grans dificultats per justificar el no suport amb un pressupost d'Illa, perquè poder el principal factor que ara juga a favor d'Illa en aquests moments és que molta gent té la sensació de que ell, permeteu-me l'expressió, és el puto amo, o sigui, sembla com si governés en majoria absoluta. I com que tots tenen un nivell d'acord tan gran amb que els objectius comuns són l'habitatge, el finançament, etc., no té Esquerra, per molt que tingui un Congrés, cap excusa per dilatar gaire la votació d'un pressupost, i si ho fa se li tornaria en contra per incomprensió de l'opinió pública. O sigui, Illa pot arribar a tenir l'estat la tentació d'un cop tingui els números fets de cada conselleria consolidar-los, portar-ho al Parlament i forçar els altres partits a que es mullin en un sentit o en un altre, perquè és molt difícil en les seves circumstàncies anar-hi en contra en aquests moments.
Jo estic totalment d'acord. Salvador Illa ha fet de, ho deies tu, Mònica, i crec que tens tota la raó, vull dir, ha fet de l'avorriment no un insult, sinó una virtut. Ell és volgudament plàcid i previsible. I tu trobes avui a la sessió de control, i han intentat buscar les pessigolles amb la reunió amb el rei, jo m'he convertit helicòpter militar amb el rei, que per cert, tant Albert Batet com la Llastrada de la CUP han fet discursos prou similars. Vull dir que hi ha hagut moments que he pensat, home, això, si Macià Alavedra aixequés el cap, tindria un problema, potser voldria tornar a entrar. I al final, ell aconsegueix estar al mig del que pugui dir Junts sobre confrontació. Ell amaga qualsevol tipus de conflicte nacional sota la catifa i algun dia ja el Parlament aprovarà la convenció per resoldre el conflicte. Això ja passarà. En el cas dels comuns els té ben domats en matèria d'habitatge, i en el cas d'Esquerra, perquè Esquerra aconsegueixi el principal objectiu que es va situar en aquesta legislatura, el finançament, Esquerra ha de pressionar perquè el president de la Generalitat se'n surti en aquest sentit, i si se'n surt serà mèrit potser tant d'Illa com d'Esquerra, d'Illa per haver virat i d'Esquerra per haver pressionat lo suficient com per tenir un nou model de finançament.
I no només això, recollint el puto amo del Joan sobre Salvador Illa, és que, a més de sentir-se còmode en seu parlamentària, recordem que ha estat capaç de fer-se fotografies i de convidar a Palau, per exemple, l'expresident Pujol.
I tant.
Que això és molt agosarat, i fa uns anys ens seria impensable aquesta imatge. Vull dir que també sap fer gestos que volen o que tenen una intencionalitat molt clara.
També és veritat que s'aprofiten de la feblesa dels seus rivals, és a dir, que ara mateix Esquerra Republicana no li pot fer front perquè té un problema intern brutal, i Junts per Catalunya també està a les portes d'un congrés en què ha de clarificar la seva situació i a partir d'aquí també fixar posició de cara a fer una oposició, perquè ara mateix és veritat que l'oposició als socialistes, també perquè acaben de passar les eleccions i tothom s'està llapant les ferides dels que no han guanyat, doncs és més fàcil, entre cometes, no tenint aquesta oposició. Veurem com evoluciona tot plegat, però és veritat que les situacions són radicalment diferents al Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats. Falten 2 minuts per arribar a 3 quarts. Fem una pausa i de seguida anirem a Lleida, que ens explicaran la problemàtica que us estem explicant des de primera hora del matí a l'Hospital Arnau de Vilanova.
A Carrefour sabem que el gust és important i que quan ve de prop, tot ho trobes més bo. Per això ens comprometem que el 90% de la fruita i la verdura sigui d'origen nacional. Com les nostres llimones, per només 1,53 € al quilo, que venen de ben a prop. Act for Food. Tots ens mereixem el més bo, al millor preu. Carrefour.
Imagina't que viatges en el temps fins d'aquí a 10 anys. Tot seria diferent, excepte...
Excepte el teu Mazda CX-5 o CX-60, ara amb 10 anys de protecció. A més, 3 anys de manteniment i 3 anys d'assegurança de regal. Promoció vàlida finançant amb FlexOpción a través de Santander Consumer. Veure condicions de Mazda Punès.
Xarxa de concessionaris Mazda de Catalunya.
Menja ràpid, menja fàcil, el trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
Boníssim! Trinxat Carlit, 100% natural, fet cada dia a Puigcerdà i a punt en un minut. Encara et preguntes què t'emportaràs a la feina o a la uni per dinar?
El trinxat de les Cerdanyes diu Carlit.
Arriba la novena temporada de BSN Clàssics.
Després de 25 anys ens visita l'orquestra de la Tonhalle de Zurich amb el director Paavo Järvi i la violinista Lisa Batiashvili per interpretar-nos la setena sinfonia de Mahler.
El 28 d'octubre al Palau de la Música Catalana. Entrades amb fins a un 15% de descompte amb els nostres abonaments.
Més informació a bsnclassics.cat.
Tens el cotxe avariat a la carretera? Prem el botó RAC i sabrem on ets. Contracta la nova assegurança connectada RAC amb un dispositiu d'emergència que geolocalitzarà la teva ubicació. Només has de prem el seu botó RAC. No cal ni que ens truquis i vindrem encara més ràpid. Assegurança de cotxe connectada RAC. La millor protecció.
RAC. I som per ajudar.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minutos t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minutos, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
El 19 d'octubre a Terra, a Girona, el Futur Fest de Catosfera. Propostes del món digital transformades en espectacles en viu. Vermut amb creadors de contingut. La Torre en directe amb Albert Riera, monòleg de Sarai Ferro i concert amb Últim Cavall. L'entrada és lliure i gratuïta. T'hi esperem. Més informació a futurfest.cat.
A 3CAT estem de viatge. Un viatge cap al futur de la teva. La teva tele, la teva ràdio, la teva plataforma, i volem gaudir de cada moment. Perquè el millor de fer un viatge no és arribar, és l'entusiasme de fer-lo. 3CAT. Ens mou l'entusiasme.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Només vull miel.
Ningú s'enamora de la seva placa d'inducció. Però quan cuines amb una placa amb extractor silenciós integrat de Miele i descobreixes que pots cuinar salmó sense que la resta de la casa sàpiga quin és el menú, és difícil no acabar estimant-la per sempre. Una vegada Miele, sempre Miele.
Tens un comerç, una pima, una micropima o ets una persona treballadora autònoma? Vine al Saló Biz Barcelona i troba les eines per fer créixer el teu negoci. T'esperem el 23 i 24 d'octubre al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona. Biz Barcelona, el saló que impulsa les empreses.
Catalunya migdia.
Passa un minut de 3/4. Us deien que volem anar cap a Lleida per posar de manifest una realitat que no ha canviat en els últims 35 anys i que potser, o sense potser, ja toca que canviï. Estem parlant de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, que és el quart de Catalunya on neixen més nens, i del seu servei d'obstetrícia. Professionals i pacients denuncien que no s'hi pot parir seguint els protocols del mateix Departament de Salut. Anem a Lleida. Noelia Casellas, bona tarda.
Hola, bona tarda.
A veure, exposa'ns el panorama d'aquest servei d'obstetrícia a l'Arnau de Vilanova.
Mira, per exemple, quan tu arribes a l'Arnau perquè has de parir, si tu arribes en un moment ja una mica avançat, diguéssim, del procés de part, el que fan és portar-te directament doncs, a l'àrea de dilatació, que és on et faran els monitors per controlar el batec fetal i on faràs tot el procés de dilatació. Un procés que, ja ho sabeu, dura doncs, per les més afortunades una estoneta, per les menys afortunades moltes hores, fins i tot més d'un dia. Aquest espai és una sala on hi pot haver fins a 8 dones, ubicades en cubicles, una mena de box d'urgències, i separades per mampares i cortines, i amb dos lavabos compartits. Sentim, si us sembla, alguna de les testimonis amb qui hem parlat, perquè fan una foto molt clara del que es viu i se sent en aquest espai.
Sins com plora la de costat, sins com vomita la de la dreta, com crida l'altra.
Parir en les condicions d'infraestructura que té l'Arnau complica les coses, és més difícil.
I han de compartir lavabo, només hi ha dos lavabos que també l'han d'utilitzar totes. I senten pues, no, les expressions de les altres, les converses de les altres dones, les olors...
Un altre inconvenient, a part del que és aquesta sala, serien els trasllats. El protocol català recomana fer tot el procés en un espai únic, quan és un part sense complicacions, és clar. Però a l'Arnau hi ha com a mínim 3 moviments de sales, cosa que també complica, i segurament estem pensant en parts que acaben amb un nadó sa que marxa a casa, però penseu que per aquestes sales també han de passar les dones que arriben a l'Arnau doncs, amb un avortament o que pateixen una mort perinatal.
Dèiem que és un espai que té 35 anys. Això vol dir que algunes de les mares ja van néixer en aquell mateix, en aquell mateix local, en aquella mateixa situació.
Exacte, i un espai on en aquests anys pràcticament o gens no s'hi han fet reformes. En canvi, se n'han fet en moltes altres àrees de l'hospital i aquí ens apunten a un biaix de gènere. La Leire Estallo és llevadora i vocal del Col·legi d'Infermeres.
Hi ha d'haver una voluntat política per posar les dones en el punt de mira de les infraestructures i de la projecció hospitalària i sanitària a Lleida.
Justament aquestes obres que s'han fet a l'Arnau al llarg dels anys i els departaments on s'han fet és una de les preguntes que el grup de Junts ha fet en una bateria de preguntes que ha presentat al Parlament, on també hi ha presentat una bateria de preguntes al grup dels comuns, doncs, demanant millores en aquesta àrea d'obstetrícia de l'Arnau.
L'Arnau és l'única opció que tenen les dones de Lleida si volen parir a la sanitat pública. Et trobes amb algunes que han decidit marxar de Lleida per tenir el nen.
Sí, buscant altres opcions, també dins el ventall sanitari públic, evidentment també n'hi ha que, doncs, que van a la privada, però dins el públic ens trobem, per exemple, que els hospitals de Valls o Igualada, que estan doncs, més o menys a una hora de Lleida, tenen millors condicions i això fa que lleidatanes doncs, vagin a parir a Valls o Igualada. Hem parlat amb la Marta Pérez, que és lleidatana, i van a Igualada per parir la seva primera filla.
I el motiu va ser perquè a mi l'Arnau de Vilanova, doncs en aquell moment, no em transmetia la confiança o la tranquil·litat que jo volia per aquell primer part.
La segona filla ja la va tenir a l'Arnau i, de fet, va néixer a la sala de dilatació, no va arribar al paritori.
I la direcció de l'hospital, el Departament de Salut, què en diuen? Us heu posat en contacte?
Sí, ens hem posat en contacte amb la direcció de l'hospital, que és un hospital completament públic, depèn de l'ICS. No han volgut fer declaracions, sí que ens han passat doncs, un escrit on asseguren que la reforma d'aquest espai forma part d'un pla prioritari, diuen, i que es farà en breu. Ara bé, no posen data a aquestes reformes, expliquen que les millores serviran per garantir que es compleixen els protocols i recomanacions actuals, que, com dèiem, doncs ara no es poden complir amb aquestes instal·lacions, i destaquen la professionalitat dels treballadors de l'Arnau, que això sí és un aspecte que comparteixen doncs, la majoria de persones amb qui he parlat.
I encara sort, gràcies a aquesta professionalitat, doncs encara és més suportable, perquè la situació realment és dantesca, perquè clar, 35 anys sense tocar una instal·lació com aquesta i les circumstàncies en què ens estaven explicant...
Això és que és prioritari, no?
Clar, és que és inevitable pensar que hi ha un biaix de gènere. És a dir, ja sabem que quan la malaltia afecta només a les dones sempre hi ha menys estudis, menys investigació, costa més els medicaments... Que ja, aquesta és una altra situació evident. És a dir, clar, si afectés tant a homes com a dones, això estaria així de deixat.
Però a mi em sorprèn aquesta situació perquè en molts hospitals comarcals ara justament s'està apostant, ella deia Igualada, però per exemple al Penedès també tenim una zona on tu tens la teva habitació, és a dir, s'està apostant bastant per reformar aquests espais i que siguin prou agradables, càlids i que puguis estar tranquil en un moment que, com dèiem, pot durar una estoneta o moltes hores. Llavors em sorprèn que en 35 anys en aquest hospital no s'hagi fet res, que hi hagi un pla previst, que diguin que és prioritari, però que no hagin tocat res.
A més, un dels importants de Catalunya. No estem parlant d'un hospital petit, perdut... No. Estem parlant d'un que té molts naixements cada any, per ser de Catalunya, en una ciutat com Lleida, que a més a més dona servei a tota l'àrea metropolitana de Lleida. Per tant, home, algú s'hi hauria d'haver posat, això, en els últims 35 anys per canviar-ho.
I tenir un fill no és una malaltia, tot el contrari.
No.
Però, en canvi, crec que és un acte en si que requereix d'una intimitat que forma quasi part de la dignitat del propi fet en si mateix, que no ho sé.
Veurem si...
Perdoneu, amb 2.500 naixements diaris, imagineu-vos quantes dones han passat per aquesta situació en aquests 35 anys. Per tant, és una realitat completament sabuda, però alhora silenciada, que les dones han com acceptat com allò que toca i que doncs, potser ara és el moment de dir que s'ha de canviar.
Quan has dit de naixements, Noelia?
2.500 anuals.
Anuals, és que et dic diaris, sí, per això 2.500 diaris m'ha semblat molt alt, i per això ja he vist que no, que anuals, segur que diaris no eren.
No, anuals.
Però bé, no deixa de ser que clar, 35 anys a 2.000 i escaig, vull dir, són molts, vull dir que evident, però deixa. Des de Lleida, Noelia Caselles, gràcies, bona tarda.
Bona tarda.
Clar, és que hi ha molts deures a fer, perquè aquesta és una situació molt concreta, però avui explicaven que Catalunya és la tercera comunitat autònoma que està pitjor en quant a llistes d'espera per operacions, només al darrere de Cantàbria i d'Andalusia, i que el temps d'espera aquí és el doble que la Comunitat de Madrid, que és una comunitat que podria ser equiparable en quant a gruix de població, diguem-ne.
I a banda, Òscar, de la diferència entre comunitats autònomes, també és molt frapant la diferència dintre de la pròpia Catalunya per regions sanitàries. Hi ha llocs on té una operació de maluc o de genoll es tarda un temps i altres llocs on es pot arribar a doblar el temps. O sigui, hi ha també grans desequilibris, com ara estem veient en el tema de l'Arnau a Lleida, a dintre de la pròpia Catalunya.
I parleu d'intervencions quirúrgiques. Si parlem de salut mental, que és un tema que també va a l'alça, aquí les llistes d'espera són també interminables, quan també s'ha d'actuar ràpid.
Uh-huh. No, i la primària, és a dir, estan super, vaja, sobrepassats per la quantitat de visites que hi ha, i per tant és evident que algun pla de xoc s'ha de fer perquè la situació no és gens bona. I que això es va arrossegant. O sigui, això no és fruit d'un dia, ni d'una setmana, ni d'un any. Això és que durant molt de temps no s'ha actuat.
S'arrossega com a mínim des de fa 14 anys, com a mínim. I realment, quan Salvador Illa, tornant al que dèiem abans, de la sessió de control al Parlament, ell sempre parla de recuperar l'excel·lència en els serveis públics, crec que la ciutadania ha de poder notar que se la tracta bé en els serveis públics, i aquest és un cas de llibre de com no fer les coses.
Bé, doncs, en tot cas, la denúncia feta. No he pogut parlar de... No sé què sembla aquesta estafa en el concert de l'1 d'octubre, que em sembla el sumo.
Això d'Arenys, sí. Em sembla surrealista, i avui escoltava una entrevista a l'alcalde, clar, jo pensava, com se'l van creure, no? Però tot semblava tan real, no?, de vindre en aquests grups, que clar, al final l'Ajuntament no pagava res, era només cedir uns espais, i va dir, doncs vinga, endavant, i aquest senyor ara, que ningú sap on és i que deu milers d'euros.
La gent que tenia que anar a cantar, van a cantar?
No, els grups grans no hi van anar, però sí que van anar grups com Quico Celio, alguns grups més petits, que no han cobrat, però no són només els grups, són el senyor que muntava l'escenari, les barres...
Que venien la beguda, exacte. I el promotor d'aquest concert ha d'estar desaparegut.
Sí, però que vol dir desaparegut?
Que no se'l troba a casa.
Té el telèfon apagat.
100.000 euros són el que el pufo que ha deixat del concert Som 1 d'octubre. Que sí que és veritat que es van anul·lar alguns dels concerts més multitudinaris, a les platges, etc, però altres no es van anul·lar, i això que deia la Mònica, qui havia muntat l'escenari, qui havia fet les barres de beguda, etc, no ha cobrat, alguns dels artistes tampoc, i el senyor que va muntar el...
I actes polítics, no? Hi havia també una xerrada de Lluís Llach, i va comparèixer, em sembla, el president Puigdemont, via telemàtica, hi havia Òmnium implicat, vull dir que tot semblava com molt... molt fafaent, i no ho era.
Avui l'Ajuntament ha anunciat que denuncia aquest home per estafa. A veure si el troben i a veure què en poden treure. Joan López Alegre, Mònica Hernández i Oriol Marc, gràcies a tots tres. Fins la
pròxima. Gràcies a vosaltres.
Una mica de publicitat, el butlletí horari, i després la tarda de Catalunya Ràdio amb l'Elisenda Carot i el seu equip. Nosaltres tornem demà a partir de les 2. Bona tarda de dimecres a tothom.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández. Descobreix la nova temporada del Liceu. Madama Butterfly, La Sonàmbula, Rusalka, Lohengrin, La Forza del Destino, La Traviata, West Side Story. Abona't al teatre dels teus somnis a liceu.cat. Abona't a la força del Liceu.
Blancs, negres, rosats, escumosos. Saps quins són els millors vins de Catalunya? Consulta els guanyadors dels Premis Vinari al diari vadevi.cat.
Si és el meu propòsit, el meu projecte, si són les meves idees, els meus valors, els meus objectius, si és la meva empresa, si és la meva vida... Per què la decisió d'amb quins bancs vull treballar no hauria de ser també meva? Poder triar és el teu poder. Banc Sabadell.
Matines, treballes i t'hi esforces. T'agrada viure a la ciutat, fer esport, veure els amics. Vols millorar, desenvolupar el teu talent. Decideixes fer un màster a EAE Barcelona, l'escola de negocis que entén el teu ritme de vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school, és Barcelona.
Tota comunitat necessita un cor.
Un cor? Per què?
Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
I reforçar la identitat?
És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat, el batec de la comunitat.
Amic, 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
El Paradís de les Senyores, cada tarda de dilluns a divendres a la plataforma 3CAT i a TV3.
Si dimecres hi ha la Champions femenina, dimecres hi ha la TDG, la transmissió de la Gelmà.
Després de la derrota al camp del City, les blaugranes volen redreçar el camí europeu davant el Hammarby suec.
Segueix tots els partits del Barça a la màxima competició continental amb l'equip liderat per Sònia Gelmà i la narració de Pere Escobar.
Avui, a partir de 8:45 del vespre, Barça-Hammarby a Catalunya Ràdio.
La TDG, la transmissió de la Gelmà.
Dissabte 19 d'octubre, al suplement pugem a l'escenari del Temporada Alta. Us esperem a la sala La Planeta de Girona amb els protagonistes teatrals del festival i els Amics de les Arts. Vindran els germans Roca, la Rosa Rodón, la periodista Ana Ponsí, l'Alba Riera i els habituals del suplement. Aquest dissabte 19 d'octubre, al suplement us esperem a la sala La Planeta de Girona.
El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
Catalunya migdia.